A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Amb aquella certa consciència que hi ha un absolut respecte institucional, però darrere no hi ha posicions massa conciliades entre el gremi i l'Ajuntament. Alcaldessa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
De respecte a tot el que sigui, però de posicions conciliades, està costant això, eh?
Bueno, també són moments molt complicats, Vull dir que s'ha d'entendre. Ara quan deies lo del Dolce m'ha agafat una mica 2004 i me'n recordo perfectament.
Home, m'he quedat una mica... Encara recordem, Andreu Bosch no hi va anar en protesta pel que havia suposat la construcció d'aquell edifici i aquell canvi, el canvi que ara no sé si dir que tenim més o menys assumit o no, però tot el que va suposar, el canvi a Miraupeix, el creixement de Sitges...
Doncs dir-te que el Dolce ha fet una reforma impressionant de l'hotel i està ara un hotel magnífic, eh? Vull dir que si anem avui ja el veuràs. Van fer justament una renovació abans de la pandèmia, els va enganxar gairebé a mitges i tenim un hotel molt bo, aquí a Sitges.
Home, per renovar, van renovar el director fins i tot.
Sí, també. Bueno, però això tampoc és molt estrany. Amb les grans companyies aquestes,
passa
els directors
sempre, això, dir que
van i venen.
Sí. Us agrada l'hotel de la Plana? O el que sigui? Un apart-hotel, un hotel... Un
apartaments.
Apartaments.
Home, són apartaments turístics. A veure, de fet, encara no... Per dins no, encara no es pot veure. Ara, a fora, clar, no, és un edifici molt alt i com encara hi ha poca construcció allà perquè s'està fent, encara es veu més... Però bé, tothom sap que això ve d'un pla urbanístic antic i que nosaltres de cap manera es podia ja modificar.
Sembla que no hi ha hagut alcalde o alcaldessa que en algun moment donat no li hagin dit escolta'm, no, que t'agrada tot això que... perquè cadascú ha viscut...
Mira, jo diré una cosa que potser poca gent ho sap. El pla urbanístic aquest de la Plana, que evidentment ve del pla general del 2006 i per sí. Tant, com sempre s'ha dit, intocable fins a un punt, és veritat, perquè tu, la gent ja adquireix drets, no? Quan un té un terreny, allà pot construir i ja està. Però sí que nosaltres, i això ho ha fet el regidor d'Urbanisme, l'Ador Terrado, ha arribat a un acord amb un propietari d'allà que no construirà, i penso que és important, que és una zona agrícola, que és tota la zona canyada de la casa del Tutusau, si conegueu,
sí,
no?
Sí.
Doncs allà s'ha arribat a un acord.
És a dir, en aquella casa, en aquells terrenys, quan vàrem tenir aquí l'Alberto Tutusau, que parlava...
Exacte, sí. Sí? Doncs s'ha arribat a un acord que ha costat molt, i això s'ha d'agrair, que és la feina del regidor d'Urbanisme, l'Eduard Terrado, perquè ell ha estat el mediador entre el propietari i entre la Junta de Compensació, que volien, evidentment, construir, fer els carrers, perquè s'havia quedat així, ha costat molt, moltíssim, però han arribat a un acord bastant important en aquest sentit,
dir,
de no construir en una zona.
Probablement aquella part se salvarà,
exacte,
com a terreny
exacte.
Agrícola.
Exacte, sí, perquè ho vol el propietari, tot s'ha de dir.
Sí, no, sempre...
I perquè encara que s'havien arribat a uns acords amb la Junta de Compensació, doncs s'ha pogut... ja dic, amb una feina ingent de mediació, perquè no era gens fàcil que la Junta de Compensació acceptés que hi havia una part que, i nosaltres, evidentment, com a govern, doncs també estàvem molt d'acord que almenys una part no es construís.
Era una qüestió complexa, si no recordo malament, perquè, és clar, la Junta de Compensació, per una banda, hi ha un gran propietari, que és la immobiliària que tots vostès coneixen, però, per altra banda, hi ha bastants
exacte.
Petits propietaris
exacte.
I enmig hi ha la situació personal del senyor
Dutosaus
i del que vivia.
Entre tots paguen els carrers, la il·luminació i tal, i per allà passaven uns carrers, que de moment, si veieu, no s'han fet. Si aquella pestanyeta que és petita però es pot salvar, home, doncs mira, és algo...
És que aquest desenvolupament de la Plana és una mica bogeria, eh?
Sí.
És a dir, tots els propietaris paguen el desenvolupament d'aquestes 70 hectàrees que van totes en conjunt.
Sí.
Per tant, és evident que la rendibilització de tot això no és la mateixa pels propietaris que ja han pogut començar a construir perquè els vials ja s'han fet, que pels que encara estan pendents de posar el primer maó i han pagat tota la resta de l'urbanització.
Exacte, i per això era tan complexa, perquè l'actuació d'un sol afecta a tots. Vull dir, si aquest ara no volia construir, no volia que li fessin els vials, clar, la Junta de Compensació no estava d'acord, perquè deia, és que això ens afecta i ha costat molt, però pensem que era una bona opció que hi hagués una part que quedés agrícola, i a més en una zona, com bé sabeu, no? Que hi ha camps i que allà hi ha gent que cultiva, no? Bé, això jo crec que dins de tot el que s'ha fet, doncs és una petita de les passes que es podien fer. Vull que a vegades és veritat que hi ha coses intocables, però alguna, si es pot fer alguna cosa, doncs es fa, evidentment.
Quina sensació creieu, però, que té la gent de la Plana i de Santa Bàrbara? De com està quedant allò?
Doncs mira, depèn. Depèn, perquè jo parlo amb molta gent que et diu, ostres, allà com s'ha construït moltíssim i ja no ho conec, és un Sitges, no sé, jo vaig amb la meva mare i em diu, jo no sé on estic, és un Sitges desconegut, però en canvi parles amb gent de, o que ha vingut més recentment, o fins i tot que viu allà, o gent de fora, i et diu, que maco, no? Quina zona més maca que teniu a Sitges, quines cases, quines avingudes, vull dir que els agrada molt, o sigui que... Bueno, és aquesta diversitat que tenim, no?, en aquest poble. Jo, evidentment, trobo a faltar, però clar, en aquell moment quan es devia pensar que estava molt ben fet, no? És més com el Vinyet, no?, segurament. Jo ara diria que trobo a faltar més barri, no?, més places, més lloc que es puguin posar botigues. Per mi que ha estat millor potser un altre barri més viu. Ara, doncs, això...
Un barri que s'assembli més a un poble, voleu dir?
Exacte, això ens ho dificulta perquè, clar, no hem deixat espais per posar botigues o places o... Bé, és com ens haurem d'adaptar.
Mireu que en el seu moment es parlava molt de les plantes baixes i de fins a quin punt hi podria haver botigues. Bé, se'n va parlar molt amb el primer desenvolupament, però està costant molt.
Està costant moltíssim el primer. Ja no et dic que amb aquest segon ja es veu que ja no s'ha fet. Era una visió molt això de residencial, de tipus Vinyet, Terramar.
Acaba sent allò de família amb cotxe, compra, graig, tornem-hi.
També la complicació, no, canyà, però moltes vegades has de pensar, les coses que fas ara, has de pensar... com afectaran d'aquí 20 o 30 anys? I això a vegades no és fàcil ni no es fa, tot s'ha de dir. A vegades és en el dia a dia. Però ara mateix, quan parlem de platges, per exemple, nosaltres ho diem, és que no hem de pensar en avui o demà, hem de pensar en d'aquí 10 o 15 anys, que ja veurem el que tindrem. Doncs això és una mica el mateix, no? En aquell moment es va pensar que, vale, que es portaven zones residencials d'aquell estil i no es va pensar com canviaria la ciutadania, la mobilitat, no? Tot el que ens estava canviant. Però bueno, també t'he de dir això, que hi ha gent que li agrada molt, vull dir, que entra i diu, pues Sitges, que maco, no?, quines avingudes i quins espais.
Serà difícil que Sitges sigui més barato, eh? I dic barato perquè és el terme que es fa servir comúment.
Sí.
Fora del que són els pisos socials, que fins i tot en aquest sentit el lloguer del pis social és més alt que en altres municipis, però és més baix, òbviament, que el preu de mercat, però... Sitges vivenda econòmica no se'n trobarà.
No, perquè Sitges és molt atractiu.
I molt car.
I exacte, per això. És que és molt atractiu. I llavors jo sempre dic per lo bo i per lo dolent. És molt atractiu i, per tant, com a destinació turística que som, doncs fantàstic, perquè atraiem moltíssima la gent. S'ha vist molt durant la pandèmia que hem tingut moltíssim visitant perquè Sitges és atractiu, és veritat, però també és atractiu per venir a viure i, per tant, quan a més demanda n'hi hagi, doncs els preus normal van pujant, no? I és veritat que és un poble car, l'allotjament és molt car. Jo penso que fins que no canvin les lleis, diguem, a nivell nacional, diguem, no? Com quan posin els topalls als pisos, quan els lloguers sobretot, quan es posin limitacions realment a nivell nacional, aquí no anirà canviant perquè hi ha moltíssima demanda, aquí tot el que es fa es ven.
Fora de les iniciatives públiques, difícilment en el mercat la vivenda baixarà, eh?
Clar, i nosaltres podem anar fent habitatge social, evidentment, i ara n'estem fent molt perquè estem fent 175 habitatges socials, que els 105 els donarem ja l'any que ve, però no deixa de ser una misèria perquè som... Em sembla que hi ha aproximadament uns 18.000 habitatges. Clar, 175 no és res. Hauríem de tenir uns 2.000 per començar a ser mínimament el que hi ha a Europa, no?
Sí, sí.
Destinar un 10, un 15% a habitatges socials.
Exacte, 2.000 serien un
10%. Imagina't si ens en falten.
Estem a l'1%.
Exacte. O sigui, no hem de créixer ni res. O sigui, jo penso que la política d'habitatge social, evidentment, que ha de continuar i ha de créixer. O sigui, aquesta legislatura se'n faran 175 i la cabeça n'haurien de fer 200, per dir-te alguna cosa, no? Perquè és això, ha d'anar creixent per arribar a aquests números, no? Assolir un 10%, que és el que hi ha en molts llocs d'Europa. Però tot i així, Sitges, si no canvia la normativa nacional, com a poble atractiu i atraient, diguem, la demanda és molt forta i, per tant, els preus són cars.
No marxem una mica del paisatge. Des del darrer dia que vau venir, que parlàvem de Kansas Picnic i Club de Mar, i us vareu referir a Kansas Picnic i Club de Mar, resulta que a Batuololla apareix aquella informació a La Vanguardia sobre els clubs esportius. Es parla de Sitges, Sitges es relaciona amb el Club de Mar, per extensió s'hi fica Pícnic i Kansas, després hi fiquem, perquè, és clar, no teníem tant al cap la línia marítim terrestre, i després resulta que quan la veiem, el Chiringuito també forma part del domini de l'Estat, i la terrassa del Chiringuito no, però l'edifici del Chiringuito sí. Allò canviarà, definitivament?
Jo quan ho vaig veure vaig pensar, però a veure, el Vicenç com ho sabia això? Perquè això m'ho vas preguntar, perquè com el dia abans. I la veritat vaig dir, serà possible? Va ser una premonició.
Va ser una premonició. És que ja no sé quantes vegades hem parlat,
sí,
de la línia marítim terrestre.
Per això feia temps que no en parlàvem.
Perquè tots els alcaldes han viscut les seves dissorts amb la línia marítim terrestre, des d'aquell temporal que va enxampar Pere Junyent i se'n va anar per terra i en l'aire, i l'Estat no va voler reconstruir el per terra just abans del monument del doctor Benaprés, perquè va dir que allò no el reconstruiria, com que allò era de l'Estat, vinga, i aquí van ploure crítiques i polèmiques, però la línia marítim terrestre anava per la vorera de pedra que delimita el parterre del passeig marítim, i per tant gairebé hem anat descobrint aquesta relació tan complexa entre Estat, Generalitat, Ajuntament, propietats, concessions, etc etc. I ara tornem a estar amb això damunt de la taula.
Sí, a veure, jo el que... Per les converses últimes que vam tenir, que ara no n'hem tingut més, diguem, però
des
sí que...
Des de la setmana passada, és a dir, des del dia en què es va donar a conèixer això.
I per el que deies del Chiringuito, que sàpiga jo, no té cap problema, perquè va demanar en el seu moment la seva concessió, li van acceptar
trucada,
i ja està allà.
Cap problema.
El Chiringuito jo el veig intocable totalment. Ara, Kansas, Pícnic i Club de Mar sí que fa molt de temps que Costas va dir, escolta'm, això ho heu de tirar a terra, perquè hi ha una llei de Costas que només et permet ocupar 300 metres quadrats de façana marítima. Per tant, ells diuen, tira-ho a terra i fes si vols fer alguna cosa de 300 metres quadrats. I en això hem estat moltíssims anys, i sobretot bueno, el Club de Mar i tots, però s'han anat fent recursos, al·legacions, que no estem d'acord, perquè ells diuen que són centenaris, que des del tant allà estaven, que aquesta llei... Bé, en fi, recurs contra recurs contra recurs. Ara sembla que s'ha arribat al final i Costas diu, no, ho has de tirar a terra. Això és el que ens ha arribat. Nosaltres què hem fet? Sobretot des de patrimoni.
A l'Ajuntament li ha arribat això.
No, oficialment no. A nosaltres no ens ha arribat.
Oficiosament, no. Sí.
Exacte, oficiosament sí. Oficiosament, algú va dir, ostres, que ara Costas diu això.
D'acord, és a dir, a l'Ajuntament sí que li ha arribat per part de tècnics o
exacte,
responsables de Costas.
Exacte, però no oficialment.
Que es va per aquí.
Sí, no, perquè jo crec que oficialment els hi diuen amb ells, perquè són ells els afectats. A nosaltres és una mica...
Està clar.
Que estem allà al mig. Però el que sí hem dit des de l'Ajuntament i sobretot des de Patrimoni és que han agafat i han dit, a veure, doncs anem a mirar, perquè com bé sabeu es va declarar BECIL, o sigui un bé d'interès cultural local aquella zona. Però això, Costas diu, per ells, diuen, això no ens serveix de res.
Afortunadament, la Generalitat ha declarat bé d'interès nacional les casetes del Garraf.
Aquestes sí, però són nacional. I per fer un bé d'interès nacional et demanen moltíssimes coses. Un estudi de tota la història, per què va passar i tal. Un BECIL... És veritat que és més, no es demana amb tanta profunditat i per això no li donen tanta importància.
És a dir, en aquest sentit és molt més vulnerable.
Exacte,
davant.
Exacte, molt més vulnerable. Si tu vols conservar alguna cosa, has d'anar per un vecín, que és que realment va documentadíssim perquè és un bé d'interès patrimonial.
Vull dir,
no?
Perquè ho havíem comentat, les casetes del Garraf havien estat, diguem-ne, que en perill.
En perill, exacte.
En perill,
sí.
I ara estan salvades,
exacte,
de per vida.
Sí.
Per tant, problema resolt allà.
Exacte.
Aquí.
Llavors, aquest... Què passa? Que nosaltres el que hem fet ara precisament és, des de Patrimoni, sí que estan treballant molt, dir, a veure, de tots aquests elements que hi ha, o sigui, de Kansas, Pícnic, Club de Mar, la piscina, tot el que hi ha, anem a mirar que patrimonialment, realment, ara que hi ha una comissió, el Cotepas, no? Que és una comissió que només vigila tot el patrimoni de Sitges, de quin arquitecte era, quan es va fer, per què es va fer, com, doncs que ho revisin bé per a veure de quina manera nosaltres llavors a Costas li diríem, escolta'm, d'acord, volem regularitzar-ho, és evident perquè no podem estar tota la vida d'aquesta manera, però segons les nostres dades, els nostres arguments, s'hauria de salvar això, això, això i això, perquè patrimonialment és una riquesa per Sitges.
Us afegeixo aquí, des de la ignorància, perquè segons tenim entès, la concessió, en aquest cas per activitat nàutica o per activitat, no pot tenir més de 300 metres quadrats,
sí,
de superfície d'ocupació en el domini públic, però entre concessions hi ha d'haver 120 metres lineals lliures. Aleshores, és clar, com es resol això entre Pícnic,
no, clar, ells,
Club de Mar i Kansas?
Jo me'n recordo que fa temps ja els tres ja van fer una proposta a Costas, dient, mira, doncs traurem això, traurem allò...
I Costas li va dir que no.
Vull dir, Costas...
Ho dic perquè sembla molt clar, no?
Sí, o... bastant clar. Jo me'n recordo que també fa 2 anys així, també parlant en Costes, jo li vaig comentar, li vaig dir, bueno, és que potser hi ha alguna, algun fet patrimonial que el voldríem resguardar, i llavors ells és que ens van dir, bueno, pues mireu-ho vosaltres, per exemple, la piscina, parlàvem, no?
És que és clar.
Dic, la piscina compta, no compta, per mi no compta, però en canvi nosaltres la volem mantenir, perquè potser per nosaltres té un valor històric important. I em van dir, bueno, pues argumenteu-ho, expliqueu exactament per què té un valor històric, que és una mica el que estan fent des de Patrimoni. Jo penso que nosaltres hem de salvaguardar tot allò que això que patrimonialment és de sí, ho entenem, no? com interessant per Sitges i arquitectònicament o per la història cultural de Sitges volem preservar, i tot el que no s'hagi, doncs evidentment s'ha d'eliminar per regularitzar-ho i que Costes digui, vale, d'acord, doncs això t'ho permeto i ja no et molestaré més, perquè si no el que els hi passa amb els privats és que si no Costes pot anar-los multant, i de fet els ha multat, perquè estan en una situació irregular i ells tampoc ho volen estar així.
És que, esclar, us anava a preguntar, per bé que l'Ajuntament és un tercer aquí, perquè, com deia l'alcaldessa, en el cas de la notificació la rebrà qui ara està gestionant aquest equipament, però, evidentment, l'Ajuntament hi té una participació activa, si és que des de la Comissió de Patrimoni es pot fer alguna cosa. D'alguna manera, algú ha apuntat dates, terminis o...
No ens han dit res més. Sí que és cert això, que ara a mi quan em va arribar això extraoficialment vaig dir, bueno, fa molt de temps que estan amenaçats, però van venir a dir una mica com que ara ja s'havien acabat, exacte, tots els recursos i tot el que ja no podia anar més amunt, diguem, no? Bueno, nosaltres, evidentment, per molt que sigui Costes i uns privats, però sí, ja aquí té molt a dir, perquè és la nostra façana marítima, per tant, nosaltres sí que hem aixecat la mà i dit, a veure, tu pots tirar a terra o dir que... No, però nosaltres també tenim molt a dir, vull dir que...
La segona part és l'assumpte de les concessions,
sí,
que haurien de formar part d'un concurs públic,
exacte,
també en el futur.
Exacte, sí,
de la mateixa manera que parlem de les concessions de les platges,
exacte,
també.
Exacte, de la mateixa manera que parlem de la concessió de les casetes de Garraf, que abans has dit, que les casetes també se'ls acaba la concessió i, per tant, això és el mateix. Aquí, si al final es tira a terra una part, es manté en una altra, o el que sigui, per regularitzar-ho bé, el que s'ha de fer, evidentment, és treure concurs, que tothom tingui l'oportunitat d'optar i que aleshores qui s'ho quedi perquè realment ha guanyat un concurs i...
Perquè vegin com és el marc legal i l'administració. A les casetes de Garraf s'hi pot viure?
No.
I s'hi viu?
Algunes, sí,
no totes, però
sí,
s'hi viu.
Sí.
Però no s'hi podria viure.
No, també és una, les casetes Garraf és una cosa molt estranya, perquè clar, no es pot viure, però clar, si l'has de mantenir i te la quedes tu, per algú la voldràs.
Està vull clar.
Dir, vale, potser la voldràs per anar-te a canviar quan et vagis a banyar,
sí,
però
sí, sí.
Algun ús l'has de fer. L'ús és molt complicat, el de les casetes, el que passa que nosaltres, el que diguem, té un valor patrimonial, no arquitectònic, és veritat, i llavors les preservem, això sí, però és veritat
però
que la concessió és,
dir, el
és
mar,
estranya.
El marc legal...
No es pot viure... com es diu això?
D'una forma continuada?
D'una forma continuada. Vull dir, potser... Exacte.
Com si fos això un apartament. Això sí que es pot fer? I d'aquella manera?
Sí, no pots residir. Tu no pots dir que no et pots empadronar allà i dir que vius allà.
D'acord.
Ara, si a l'estiu vas i estàs un dia, estàs a alguna
cosa... Ara estem segurs que a terra no aniran.
No, exacte.
Però el que s'ha de regularitzar és l'ús d'aquelles casetes.
Sí.
I ara anem a la tercera part. Això és el que pot passar més o menys a Aiguadols, o poblat d'Aiguadols?
Bueno, el poblat d'Aiguadols...
S'acaba la concessió també allà?
Sí, s'acaba ara, de fet, sí que s'acaben moltes concessions. De fet, ara, aquest any que ve, el febrer o el març, ja...
Del 22, eh?
Aquí també hem dit, nosaltres com a ajuntament, també hem defensat el poblat que hi ha dins d'Aiguadols.
Ho expliquem per tothom. Aiguadols és de l'Estat? Sí.
Sí, és, bueno, és a, sí,
sí. Sí, jo que sé, com Puerto Banús.
Sí, és de Ports.
És de Ports.
No és de Ports.
De Ports de l'Estat.
De Ports de la Generalitat.
De Ports de la Generalitat.
Sí, exacte.
Aiguadols és de Ports de la Generalitat.
Sí.
El poblat és de la Generalitat, doncs.
Sí, perquè està dintre del port.
D'acord.
Exacte.
Per tant, la Generalitat mana aquí.
Sí, exacte, perquè l'altra cosa era, bueno, traiem el poblat de Ports, perquè podria ser...
Però
de moment estem en la vessant de deixar-lo dins, però declarar-lo també d'interès, perquè el poblat mariner que és d'Aiguadols creiem que també té un interès. I això també reforçava la concessió, diguem, no? És una part de
perquè què pot passar l'any que ve? amb les persones que viuen en el poblat?
No, a veure, el que s'està treballant, evidentment, és que... que passi una mica com a Garraf. Garraf també va sortir la concessió del port de Garraf i el van guanyar els mateixos que ho porten, o sigui, van renovar, però ells a canvi han de fer tota una sèrie d'obres, de millores i tot. Pensem que a Iguadols pot passar el mateix. És evident, els que ho han portat durant molts anys són els que ho volen allargar i fins i tot ells volen demanar pues, això, una pròrroga per més temps i estem en aquesta tessitura.
Perquè les concessions són d'uns 50 anys, més o menys, no?
Sí.
Era de 50 anys, l'Iguadols.
Sí, ja s'ha acabat. Ara no sé si aquesta última era de 50 o de 25, ja no ho sé. Però ells volen, evidentment, renovar-la i continuar. I evidentment, els hi diran doncs, sí o no, o qui vulgui optar, pues, hauran de fer aquestes obres. Ells estan treballant amb això, amb fer aquestes obres pertinents, això està clar.
Déu-n'hi-do,
Sí, també és un... és important perquè el port d'Aiguadors per nosaltres també és molt important perquè és un port urbà. Que no dic que Garraf i Port Ginesta no ho siguin importants, però evidentment aquest està al, està al centre del poble i és, ens afectaria molt el que passés allà, Per tant, nosaltres aquí també estem a sobre de que acabi bé.
També podria venir la Generalitat a netejar una mica l'espigó del Nàutic,
Doncs també, també. En teoria...
Perquè per un espigó que vinguin a netejar tampoc.
No, costa moltíssim allà.
Sembla mentida.
Sí, i nosaltres l'hem netejat la majoria de vegades de pintades i de neteja i tot ho que hem fet nosaltres, Tot i que encara un dia ens multaran perquè estem allà.
Ja, això però, sembla que ho veu dir un dia. Si no es poden netejar els espigons...
Sí.
És a dir, el de la fregata és de la Generalitat. Els altres són de l'Estat.
Sí.
I tu no t'hi pots posar allà a netejar, a no ser que demanis permís a l'Estat perquè netegis l'espigó.
Bueno, és que de fet no es pot anar pels espigons, no es pot caminar, no es pot transitar. O sigui, això ja, amb això ja t'ho he dit tot, no? Està prohibit, perquè jo havia demanat de posar papereres o de posar senyals de perill, no sé què, i em deien no, perquè és que si no es pot anar als espigons està prohibit.
És a dir, no posis senyals perquè com que no s'hi pot anar,
clar,
aleshores...
Clar, perquè poses...
Doncs segurament per algú és la primera notícia aquesta.
Sí. Sí, ho hem dit a vegades, però clar, jo aquest estiu amb la pandèmia ho pensava, no sé, els de costes que pensaven quan teníem 400 o 500 persones als espigons.
Doncs...
Però és així, no es pot caminar, o sigui, no es pot anar perquè, bueno, perquè és perillós i perquè els espigons no estan per caminar per sobre, diguem-ne.
No ens movem dels espigons i heu apuntat ara una situació que s'ha viscut en pandèmia. Bé, tota la gent jove als espigons. Bé, en el darrer ple municipal, i no tornarem a reiterar arguments que avui es tornaran a escoltar, hi ha un argument... del Gremi d'Hostaleria i de l'Associació de Platges, hi ha un argument del govern a l'entorn del Pla d'Usos i del futur. Però en el darrer ple municipal, quan l'Alberto Vich va dir en veu alta bé, als joves quines alternatives els podran quedar si cada vegada hi ha menys possibilitat de tenir un cert oci en determinats llocs. I l'alcaldessa deia que és cert, com ja s'havia comentat en anteriors plens municipals una vegada que es va parlar també d'una qüestió sobre els joves, que Sitges cada vegada està quedant com una població amb menys possibilitats de lleure pels joves. Com es pot resoldre això?
Té molt a veure, evidentment, amb l'oci nocturn, que és veritat que s'han de buscar solucions. I estem treballant, Ho estem treballant perquè, per una banda, s'està treballant amb la zona d'oci nocturn clàssica, no? Que és el carrer Primer de Maig i tot el que l'envolta, que també, sobretot des de l'àmbit privat, s'està treballant molt i nosaltres, evidentment, estem al costat perquè ho segueixin fent i penso que és un lloc que s'ha d'anar recuperant, diferent potser de com era abans, però ha de continuar viu i ha de continuar atractiu i s'han de buscar opcions perquè l'oci continuï com havia estat abans. I bé, i en això estem treballant, vull dir, que segurament s'han de buscar altres zones, no et dic que no, perquè també les coses han canviat molt, vull dir, ara avui en dia ens venen ofertes de gent que vol posar alguna discoteca al centre, és gairebé impossible per la normativa d'avui en dia, entre que no poden haver-hi veïns, entre que les limitacions de so han d'estar no sé què, a les sortides no pots molestar la gent perquè és tan difícil posar-ho que per tant hem de buscar altres alternatives, potser no tant en el centre, no? I això sí que s'ha d'anar buscant i s'ha d'anar treballant.
Però és que això és un procés a llarg termini.
A llarg termini, però que ja estem a sobre, Vull dir que ja estem a sobre i que hi ha gent interessada també del món de l'oci nocturn que vol fer propostes interessants, innovadores, que s'han d'escoltar i se'ls ha d'ajudar perquè es pugui fer, perquè és el que et dic, que la gent jove també no només és oci nocturn, vull dir, jo crec que la gent jove també són dues coses, una cosa és l'oci nocturn i l'oci nocturn per la gent jove i després la gent jove en general, no? Que la gent jove també des d'aquest sentit també el regidor Xavier Salmerón, que tenia moltíssimes propostes, amb la pandèmia és veritat que moltes van acabar, però tenia moltes propostes en l'àmbit de l'espai jove, perquè moltes activitats dels joves les han de portar ells han de dir què volen fer, perquè des d'un adult doncs segurament li diràs alguna cosa que els dirà pues a mi això no m'interessa gens, en canvi potser tancar-me, que em posis un sofà i pugui veure unes sèries, doncs ja estaré content, no?
però ho han de fer ells. Creieu que l'autogestió pot funcionar? Perquè fa anys que se'n parla
costa,
de l'autogestió.
Costa molt, però que és veritat que quan ho fan ells doncs ho atrauen molt més la gent. En canvi, quan ho fan els grans, doncs mira, no fa molt, l'altre dia ho deia, feien una pelea de gallos,
sí,
a Can Robert. Doncs a mi
no s'espantin, perquè sí, ja ho saben que ens adrecem a generacions de més edat. Una pelea de gallos és una pelea verbal.
Verbal.
On la lletra, els textos, la semàntica, aquí juga en una baralla dialèctica entre dues persones que, des del punt de vista absolutament creatiu i de la improvisació, doncs passen tota una jornada
realment,
i a veure qui guanya la competitivitat.
Realment hi havia autèntics poetes i em va impressionar molt. I ho van fer al parc de Can Robert, però ho van fer ells allà sols i perquè volien, i jo doncs vaig passar-me per allà perquè a més passejava el gos i a mi em va agradar molt. Vaig dir, ostres, aquesta gent, a part de que està fent una cosa que molt bé, perquè realment eren molt bons, i amb ells els encantava, i estaven allà, bueno, i per això et dic que moltes vegades són coses que ho han de fer ells, i a nosaltres no ens sortiria, això, vull dir, nosaltres, amb els adults, amb més grans, per tant, la gestió dels joves és difícil, és complicada, jo crec que l'Ajuntament el que ha de fer és ajudar-los amb això, amb els espais o amb les necessitats que tinguin i tal, però són ells els que han de tirar més. I per altra banda, després està l'oci nocturn, que l'oci nocturn és el que et dic, hi ha un... És complicat pels joves, pels adults, pels més grans i per tots. L'oci nocturn és complicat, però jo crec que ens hem d'anar això buscant, adaptant. Jo crec que ha anat a pitjor una mica per tot, per la situació de la normativa, dels sorolls...
Us ho pregunto per si l'evolució, d'alguna manera, en aquest marc normatiu tan restrictiu que hi ha, una altra cosa és que és en la vida quotidiana, després molta gent digui, sí, el marc pot ser restrictiu, però després problemes d'ordre públic o de conciliació amb el veïnat, n'hi ha un munt. Però el futur diu que cada vegada hi haurà menys oci nocturn al centre, al rovell de l'ou?
Jo crec que sí.
Sí.
Jo crec que sí, però que en canvi oci nocturn hi haurà perquè hi ha necessitat.
Qui podrà haver oci diurn, oci de tarda, oci de vespre,
sí,
però oci de nit?
Oci de nit al centre del poble, més complicat. En altres zones és el que s'ha de treballar. Però ja et dic, és que costa molt també per un empresari obrir un local d'aquests. Perquè és que és aixecar la persiana i ja t'està costant molts diners. Per això, per la insonoració, per la seguretat que has de posar... I clar, venent al final, el que vens és... beguda i poca cosa més, costa molt els números, eh? Per això també costa tant que s'obrin locals nous, i jo crec que els que obren, doncs déu-n'hi-do, vull dir, se'ls hauria de fer una mica un monument, perquè no és gens fàcil.
Què us va semblar l'abocador?
Doncs molt interessant el que van explicar allà, però el que ens va quedar clar és que això encara... Els efectes col·laterals, que precisament Sitges té efectes col·laterals, perquè jo vaig anar allà no com a afectada de primer ordre, no? Però sí de segon ordre, duraran anys. O sigui, el segellat s'ha fet molt bé, fantàstic, ho van explicar molt bé, han segellat perquè no segueixi filtrant l'aigua i no segueixi, per tant, creant tots aquests problemes que tenen. Han posat 150... pous que extrauen els gasos i que extrauen també part dels lixiviats, però tot i així, o sigui, ara és com, vale, hem acabat la feina aquesta de tapar, però ara tot el que hi ha dintre i que segueix, ens van dir que això podia durar 30 anys, quasi. Que potser no, perquè potser d'aquí 15 o 20 anys surt amb tecnologia, s'inventen alguna cosa que ho neteja tot per dintre la roca, però mentre no existeixi això... Per tant, està bé, per fi s'ha fet feina, s'han gastat, és veritat, molts diners, s'ha fet una feina, jo penso, molt important, i evidentment s'havia de fer, però evidentment això no ho solucionarà en dos dies.
Per tant, els veïns de Garraf continuaran tenint aquest problema de les olors durant molts anys, perquè les olors venen més per la filtració, per la part de baix de l'abocador, que no pas...
És cert que justament l'altre dia que va ploure van tornar a dir que es tornava a sentir molt, però feia temps que no ho sentien. O sigui, per una banda van dir que ara havia baixat les males olors, o sigui que es començava a notar, però de cop i volta clar, va ploure i es va notar moltíssim. Però sí que ens van dir que tot i que encara tardarà temps que això es solucioni del tot, però sí que anirà minvant, o sigui, cada vegada anirà millorant. Perquè clar, si cada vegada ja no entrarà més filtre nou, diguem, doncs el que vagi sortint ja serà l'últim que queda, no? Per tant, anirà millorant. Ara, no s'ha netejat la roca per dintre, és impossible, no? I per tant, això estarà molts anys encara.
Apuntem aquí una altra qüestió, perquè en el seu dia l'alcaldessa també ho havia deixat anar, la qüestió de la recollida porta a porta, i sembla que això està prenent volada a molts municipis, i gairebé dirien que com una solució a la qual s'hi ha d'anar d'una manera directa per com es preveu en el futur que vagi la gestió d'escombraries. O sigui que, definitivament, sembla que l'era dels contenidors comença a acabar-se i, definitivament, el porta a porta serà la moneda corrent a tot arreu. Això va per aquí.
Sí, sí, i de fet a totes les trobades o reunions que parles de sostenibilitat, de residus, tothom t'indica que s'ha de fer el porta a porta, tothom, eh? És veritat, el que passa és que hi ha llocs com Sitges o destinacions turístiques que no s'ha provat, no s'ha fet, perquè hi ha moltes dificultats, però nosaltres sí que apostem a començar a fer-ho per barris, vull dir, amb això sí que el regidor Monasterio de Serveis Urbans, ell ho té claríssim, de que es començarà a fer per barris i penso que és la solució. Nosaltres ho podem fer, començar, no sé, o digue-li Terramar o Quin Mar o les botigues, vull dir que hi ha zones que es pot començar a fer per barris i potser deixar el centre i el nucli antic, que és on potser hi hauria més dificultats pel tema de que hi ha moltes activitats, perquè hi ha habitatges d'ús turístic, perquè hi ha hotels, potser és un lloc potser més complex, deixar-lo pel final, però els altres llocs s'ha de fer perquè s'ha d'anar per aquí sí o sí, això ens ho diuen tothom.
Hi ha terminis també en això? És a dir, des del punt de vista del govern ja ha plantejat allò de dir, mira, l'any que ve ho podríem, ho hauríem...
A veure, jo sé que des de serveis urbans, per barris sí que ho volen. Clar, volíem primer que s'aposentés bé tot el nou contracte amb tots els nous contenidors que ha tardat el que ha tardat i a més amb la pandèmia que ha passat doncs encara ens ha trigat més.
I no hi haurà gairebé temps a consolidar-ho.
Però un cop això, jo que penso que sí, que l'any que ve es pot començar a fer les proves. Amb algun barri s'hauria de començar a fer. Perquè és que més ho hem de fer sí o sí, és que hem de reciclar i el porta a porta s'ha demostrat que és com es recicla millor i hem d'anar al residu.
No sé si algú agrairà ara que no veiem contenidors a la via pública.
Home, jo crec que sí. I sobretot és que ja no és per el que veiem o no ho veiem, sobretot és perquè per el benefici que fem al medi ambient, perquè si fem el porta a porta està demostradíssim que recicla molt més i és el que necessitem. O sigui, nosaltres ja hem millorat una mica el reciclatge només ja posant més contenidors diferenciats i amb això ja hem millorat. Doncs imagina't, no?, si realment fem un pas com fer el porta a porta, no?
15 de desembre, ple de pressupostos?
Sí, esperem arribar al 15, si no, en això estem. O sigui, abans d'acabar l'any, el ple de pressupostos i un ple extraordinari segur que el farem, eh? Ens anàvem molt bé, la veritat, però el tema de la plusvàlua ens va trasbalsar una mica.
S'ha reconduït, això, però,
eh? Sí, s'ha reconduït i ja està. Sí. I anem cap a fer el ple extraordinari sobre el 15, entre el 15 i el 20, més o menys.
Amb algun objectiu fonamental per l'any que ve?
Del pressupost, bàsicament seguirem amb les ajudes perquè encara estem en Covid i encara estem en recuperació, jo crec que això durarà un temps i per tant, sobretot el tema de les ajudes, el tema també plans d'ocupació que han posat també bastants diners, és on hem aportat més diners i després amb inversions, sobretot el que nosaltres aquest any, jo el dic una mica d'impàs en el sentit de que hem d'acabar coses que vam començar i hem de començar a posar diners per projectes que volem fer. Per exemple, projectes del nou camp de futbol d'Aiguadols, doncs aquest estarà. Projecte de la nova escola de música, aquest estarà. Però són projectes, vull dir, s'ha de fer el projecte i per tant encara tardarà en fer-se.
Anem per parts, encara que sigui un moment, perquè de la nova escola sí que se'n va parlar, ben a prop de l'Espai Jove.
Sí, exacte.
Però com que d'Aiguadols sempre se n'havien dit mil coses, on hi ha el camp d'Aiguadols, hi haurà el camp d'Aiguadols.
A veure, el que estem fent nosaltres és el projecte del nou camp de futbol, que és el que està entre la Blanca i el camp de rugbi. Allà és on anem a fer el camp de futbol. Quan tinguem el camp de futbol fet, aleshores parlarem d'Aiguadols.
D'acord. Però alguna cosa hi ha pensada per Aiguadols?
No sé, n'hi ha diverses. És un altre lloc que també té molts nòvios.
Allò és terreny municipal.
Exacte.
I allò, vaja, allò val un disbarat. Allò
és un bon, és un molt bon lloc perquè es pot fer moltes coses. La primera que jo faria, independentment del que fem a dalt, és un pàrquing a sota, perquè hi ha falta moltes places de pàrquing a la zona d'Aiguadols. És terrible, o sigui, no es pot aparcar. Per tant, es faci el que es faci, jo ja ho he dit, fem el que vulguem, però a sota un bon pàrquing enorme.
Camp d'Aiguadols es va inaugurar el 40... Ai, 46 o 47. Ostres. Sí. O sigui que, esclar, està al mateix lloc que als anys 40 i han passat, si no 80 anys,
Déu-n'hi-do,
gairebé.
Eh? Déu-n'hi-do.
Per tant, sí. El trànsit allà no cal ni dir-ho, allò és un caos.
És terrible, o sigui, Aiguadols és un problema. A veure, el pàrquing en general, tots ho sabem, que és un problema, però Aiguadols és l'exemple del problema gravíssim que hi ha, que no es pot aparcar enlloc.
Per tant, l'idea és...
És que no hi ha terreny allà, ja no queda res.
L'idea és poder desenvolupar un nou camp a la zona de Pinsbens, sí, i aleshores, exacte, un cop estigui això resolt i, per tant, els equips que juguen, exacte, a Aiguadols puguin traslladar, clar, després de veure què es fa a Aiguadols.
Exacte, sí.
Alguna cosa al cap teniu?
No. No, perquè et diré que hi ha... Clar, els del futbol et diran, volem seguir tenint un camp de futbol perquè necessitem més, i els de no futbol et diran, home, aprofitem per fer un espai, no?, perquè Firal, o no sé, o els del cinema et diran, fem alguna cosa aquí perquè també ho necessitarem. Vull dir, hi ha moltes necessitats, i llavors, clar, jo crec que s'ha de pensar molt bé. Però primer s'ha de fer el nou camp de futbol, perquè aleshores es veurà, no?, realment el futbol, doncs, què necessita, no?, si realment necessita encara un altre camp d'entrenament o no, o què necessita.
10 i 52 minuts. Acabem amb cultura, perquè va ser la nit de Premi Sitges. L'alcaldessa, en el seu speech, va parlar de les diferents, no només activitats culturals, sinó les diferents inversions de futur. I per aquí al mig hi posem, perquè com que ella en va ser testimoni, ara ens dirà, amb el cor a la mà, si li va agradar o no. L'interior del romàntic, què tal?
A l'interior del romàntic... complicat, amb algunes coses complicat. Bé, jo el vaig veure encara, no? M'han dit que estarà més o menys relativament aviat, però realment la planta baixa jo la veia encara molt, que encara queda molta feina, i la part de dalt, la climatització està sent molt complicada. I bé, a veure què es pot
Veu
fer.
Tenir una impressió.
Sí, d'això, que clar, és un espai... Jo el recordava també molt diferent, clar, feia tants anys que no el veies, que el recordaves molt diferent... I realment doncs, el tema aquest s'ha d'aprofundir, s'ha de treballar bé, a veure què es pot fer. Perquè algunes coses, doncs, realment, doncs és el que et dic, climatitzar un espai tan antic que no es poden fer forats en molts llocs, però llavors, clar, no ens va acabar de convèncer algunes coses.
És a dir, creieu que hauria de poder millorar-se?
Algunes coses sí, però tampoc és fàcil, eh? Ja ho dic, perquè s'ha de climatitzar i no es pot foradar algunes parts. Per tant, no és un espai gens fàcil. Hi ha després també tot un espai de l'ascensor, que al final anirà per fora, pel jardí, que això ens va semblar bé, ens va semblar més correcte, segurament, per això, per no malmetre les parts interiors. No? Però clar, la climatització costa molt d'encabir-la.
Què creieu que estarà per la primavera de l'any que ve?
Per la primavera del 2022... Doncs no ho veig massa clar, eh? No ho veig massa clar, perquè realment encara hi ha parts que... Ja et dic, la part de baix jo la vaig veure encara doncs, molt afectada. És veritat que ens van dir que no, que això era més ràpid de solventar, però ja et dic, el tema de la climatització potser s'ha de treballar millor i jo no ho veig encara per l'abril. Potser sí, eh? No ho sé, potser ens sorprenen.
Com triguen les obres, eh? Mare de...
Molt. I hi ha obres, a vegades, doncs això, que són més delicades, és que és cert, no és això com fer... un pis, diguem, és recuperar un espai antic, catalogat, patrimonial, que per tant no pots fer el que et vulguis, ni fer forats on te'n doni la gana, ni hi ha habitacions petitetes, o... és una mica com a Can Milà no ens va passar, no? Però sí que va passar una mica en el sentit de que Can Milà, doncs, sobretot la casa antiga, és una casa que és molt maca, però clar, a vegades dius, bueno, molt pràctic no és, perquè hi ha com dues sales, clar, si l'haguessin fet nou l'haguessin fet diferent, però clar, l'havíem de mantenir. I bueno, són aquelles coses, saps? Que bueno, l'ascensor també està per fora, perquè tampoc la podies tocar. Bueno, és aquell equilibri de mantenir, evidentment, el nostre patrimoni arquitectònic, però adaptar-lo amb les necessitats d'avui en dia, moltes vegades no és gens fàcil. Gens.
Can Milà, que es podrà visitar l'11, el sí. Dissabte 11 de desembre, sí. Portes obertes.
Sí.
I acabem amb Esperit Nadalenc. Teniu la sensació que està tothom més optimista?
Una mica sí. Ara ens està donant una mica això de la pandèmia una altra vegada, però una mica sí que jo tenia la sensació de que les coses estaven animades. El comerç el veig força animat i força atractiu a Sitges. Estan obrint noves botigues, que això també anima molt perquè et porta més gent. Veig a la gent amb ganes, no?, també de sortir, de... també es va veure als restaurants, el tapa-tapa, no?, que la gent vol estar... Jo veig a la gent més animada i amb ganes, sobretot, i també amb ganes, això, que ja ho vaig veure molt l'any passat i crec que aquest any també es veurà, amb ganes de consumir aquí, localment. O sigui, fer molta activitat aquí, local, no?, comprar aquí, menjar aquí, als restaurants veus molta gent de Sitges, a tot arreu, i això està bé, i això és maco i això anima, jo crec que sí.
10 i 56, tornarem l'any que ve amb l'alcaldessa, en la nostra entrevista mensual. Alcaldessa, bones festes, bon any.
Bon, ja no ens veiem fins l'any que ve?
No.
Doncs bon any.
Em sembla perquè ja estarem, a veure com d'allò, sí, com que estem ja primers, res, entrada de desembre, Nadal en no res, ple de pressupostos, en fi, que ja serem el 2022.
Doncs desitjar moltíssim bones festes a tothom i que tothom gaudeixi molt, i amb els seus sobretot, i ja està.
Tornem l'any que ve. Gràcies.
Moltes gràcies.